continuem amb el de Far a Far d'avui, dimecres 2 de febrer. I tenim aquí amb nosaltres asseguda dins l'estudi a Laura Hernández Peñalver, especialista en fotografia, per fer la màgia, per fer això tan complicat, tan complexa, però que es resol de manera fantàstica, que és parlar de la imatge, parlar de fotografia a través d'un micròfon, no? Necessitem de la imaginació i de que estigueu relaxats i concentrats, doncs, per gaudir, per fruir amb aquesta secció, amb aquest espai. Molt bon dia, Laura.
Bon dia, Bernat. Quin dia més xulo, no? 2 del 22.
Ah, és veritat, sí, cap i cua, és veritat. 2 del 2 del 22. Saps que 2 del 2 del 22 va ser la data en la que fa 100 anys algú va dir vull que surti aquest llibre?
Qui va ser?
James Joyce, amb el seu Ulisses.
Ah, sí? Va mira, dir... això no ho sabia.
Sí, sí. Ara, enguany se celebra el centenari de la publicació Ulisses, un llibre del que tothom parla, però gairebé ningú ha llegit. No per res, hi ha gent que ho ha intentat.
De fet, jo ho he intentat.
Intentar, no?
Sí, ara tindria que... fa com 15 anys ho vaig intentar.
900 pàgines... en fi, el llibre que va canviar, diríem, la narrativa europea, la narrativa mundial, de fet, però que és molt difícil de llegir. Tu has d'aprendre amb molta calma, molta paciència... I jo tampoc l'he acabat, ni molt menys, i és una de les tasques que tinc pendents d'això.
Jo també.
I llegir el Quixot, també. Que el Quixot també és aquest llibre que tots esmentem i ningú hem acabat. Sí. En qualsevol cas, 2 del 2 del 22, un llibre de molts aneguets, no? Molts petitos, no?
Sí,
molts aneguets. Molt bé, escolta, ens vols parlar d'un fet luctuós, no? D'un fet
sí.
Dramàtic, vergonyant, no tenim prou adjectius, no?
Sí, estic contenta avui perquè tenim un convidat, el primer convidat, però, com tu has dit, estic indignada, com us suposeu, estaran moltes persones quan varen escoltar la setmana passada la trista notícia, no? T'imagines Bernat caure i sentir com vas morint-te, no? Perquè cap de les persones que passen pel teu costat et socorren. No puc imaginar com degué sentir-se aquest home, no? El fotògraf René Robert, de 84 anys, al estar durant 9 hores estirat a terra en el centre de París. Va de ser una persona que viu al carrer, la que avisava els bombers, no? Que hi havia una persona estirada en la vorera i ja morta per hipotèrmia extrema quan va arribar l'ambulància. No és la seva trajectòria fotogràfica l'important, que també, sinó cap a on estem anant com a societat i com a individus, no? Encara que també dir que va retratar els grans del flamenc contemporani, com Camarón de la Isla, Paco de Lucía o Aurora Vargas, que també va ser ballarina. En els anys 70 freqüentava un tablau parisenc, que era el català, un tablau de la postguerra, no? I per ahí passaven pues, pintors com Juan Gris i Picasso, perquè Picasso tenia el taller molt a prop d'aquest lloc. Realment treballava com a fotògraf publicitari per a viure, fins que les seues fotografies de flamenc pues, van adquirir valor. Va retratar a molts més com Tomatito, o els ballarins Antonio Gades, Cristina Hoyos o Sara Varas.
La crem de la crem del món del flamenc.
Tal qual, i va publicar llibres dedicats al flamenc i aquest any passat, el 2021, va llegar a la Biblioteca Nacional de França els seus arxius fotogràfics. Unes imatges són en escala de grisos, no molt contrastades i molt directes. Preparava un llibre recopilatori de la seva trajectòria fotogràfica, 50 anys retratant l'especial món del flamenc. No? Tot això, comentar també pues, un poquet les idees del filòsof sud-coreà Byung-Chul Chul Han, que segur que també has llegit alguna cosa d'ell.
Sí,
he llegit
bastant d'ell, sí, m'interessa.
Sí, que està establit en Berlín amb els seus llibres, no, de la societat del cansament i la societat de la transparència, ens avisava que l'home contemporani, no, s'ha convertit en una fàbrica de si, no, hiperactiva, hiperneuròtica,
hipervigilant,
també, on el món és, segons ell, ui, un mercat en el qual s'exposen, venen i comercialitzen les intimitats, no? Sosté Han que ser observat, ui, és un aspecte central de ser en el món, però que el problema resideix, no, en que el narcisista el sec, és sec a l'hora de veure a l'altre. I exactament aquesta tràgica notícia ens revela això mateix, no? Que no veiem més enllà dels nostres propis passos o de les nostres ombres.
Els nostres likes a Instagram.
També. ens avisa de l'individualisme, no? Al qual estem abocats amb el pensament polític del neoliberalisme, i sembla que pocs canvis vagin a succeir quan ocorren aquestes i altres coses on veiem la pèrdua de valors bàsics. És indigne que ens moguem com a massa amb la ment posada en les nostres obligacions o temps i no tinguem un moment per ajudar, no? I ajudar a vegades es pot mostrar en xicotes detalls que són grans accions. Aleshores, comentar això que, bueno, és una molt trista notícia i almenys sí que en tots els mitjans de comunicació, no, ha sortit i s'ha parlat de...
Sí, sí, i n'han, diríem, reconstruït la figura, no? Perquè ell, doncs... Efectivament, les seves fotografies eren de gran qualitat i era una persona que, segons els qui l'observaven, es relacionava d'una manera doncs molt amistosa, sí, amb molta camaraderia i amb molta estima per part, sí, de tots aquests
professionals
del flamenc, sobretot, que el tenia molt ben considerat. Anava allà, sí, i era un mes, l'estimaven, sí, l'abraçaven, i era algú que vivia de la fotografia. Sí. I, efectivament, ho comentàvem abans amb en Pepo, no? O sigui, pot ser que això succeeixi cada 2-3 dies a les grans ciutats del món.
Totalment. Segur, eh?
Segur. En aquest cas, s'ha donat la circumstància que era un personatge, doncs, amb cert renom, sí, i m'ho ha fet pensar, no? Sí. Però què haguessis fet, tu? Passejant per allà. Estem tan avesats a la imatge de sense sostres i de gent que dorm en bancs, que dormen en bancs, ja siguin sucursals o bancs per seure, o que...
Sí, fem
anem amb pressa,
que,
no?
Sí, fem com que no passa res, quan
com
sí que
no passa.
Passa
res, no?
Com que sí que passa, no? I sí, també va ser una persona molt volguda en el sector fotogràfic en el seu voltant, saps? Era una persona que sí que la volien.
Molt
doncs
bé.
Sí. Bé, i canviant de notícia, anem,
perfecte,
a una més local, que no és fotogràfica, però sí artística.
A
vull
veure
anomenar l'exposició que hi ha ara, aquesta setmana fins al dissabte, en la sala d'exposició de l'Ajuntament d'Ell, de l'alumnat de l'IES Marc Ferrer, del batxillerat artístic, que des del 2020, no? Existeix aquesta modalitat a l'Institut de Formentera, així que els familiars que tinguin xiquets o xiquetes interessen en aquesta matèria, en l'art, és una molt bona oportunitat per veure què han fet aquestes alumnes. Ho dic perquè el xiquet pot ser una manera d'estimular els seus interessos acadèmics al veure obres de gent jove, no? Perquè se pot sentir més a prop. I també vaig llegir l'altre dia que el pròxim curs 2022-2023 a les Balears s'impartirà el grau de Belles Arts. Això és una novetat. L'ANECA, que no sé, l'ANECA és l'Agència Nacional, no, d'Acreditació, bueno, d'Avaluació de Qualitat i Acreditació, ha atorgat a l'Escola Universitària ADEMA, que és un centre concertat de la Universitat de les Illes Balears, la titulació. Així que a partir del pròxim curs, els estudiants que vulguin cursar aquesta carrera ho podran fer a Palma de Mallorca.
Molt bé.
És una bona notícia.
És una bona notícia que no hagin de viatjar a València, a Barcelona, a Madrid, tot i que això
també... Si no volen, clar.
Si no volen, perquè aquesta és una altra, no? Potser els joves de 17-18 anys, no només la qualitat, sinó l'experiència, no? De viure a l'altra banda del mar i en una gran ciutat. Palma també ho és, però potser queda un pel·liu, ja potser estan més familiaritzats. En qualsevol cas, és una opció. També no està mal, no? Estudiar Belles Arts en una ciutat com Palma, que té una vida també vibrant.
Sí, total. Quan he dit qualitat, no deia...
Acadèmica.
Sí, no ho he explicat bé. Volia dir la diversitat. Jo quan vaig estudiar hi havia com uns referents de pues, unes carreres de Belles Arts més conceptual, altres que tenien, primava més la pràctica, aleshores segons, no, el pensament que tu tens, pues, també ho tens en compte, no sols la distància en quilòmetres. Bé, i ara ja, abans de passar a l'apartat d'història, comentar que el nostre primer convidat és de la meva terreta, és valencià.
Molt bé.
Però no és fotògraf.
No és fotògraf en aquest cas, no?
No, encara que des de fa unes setmanes va sorprendre cantant sobre una foto de família. Dir que aquests convidats que tindrem en la secció aquest any segurament no seran fotògrafs. Crec molt en la interdisciplinarietat. Poder treballar amb arquitectes, biòlegs, historiadors, no? Altres vessants, crec que sempre aporta un altre punt de vista i no lineal.
O futbolistes, entrenadors de futbol que es dediquin a les fotos, no? Podries parlar amb Valverde, podries portar l'Ernesto Valverde, exentrenador del Barça i gran fotògraf.
No dic que no, eh?
No dic que no, i a més, jo sé que ja, en fi, no diria res més.
No
potser,
res.
Potser el podríem tenir per Formentera aviat.
Ai, mira per on. Bé, aleshores, crec molt en les fusions, ja sigui la gastronomia, en l'art, no, en la música, i parlant de música hi ha concerts que se queden en la memòria, no? Veritat?
I tant, que
no,
sí.
No, no tens ahir uns quants?
Sí,
jo tinc
molts.
Uns i, memorables.
Ahir vaig comprar l'entrada per un, per anar a Barcelona.
Ah, sí?
Sí, d'en Damien Jurado.
Ah, bueno, a València també en va.
També va a Alacant, sí. No sé si a València també.
Sí, sí.
I sí, sí, bé,
en
març. I faré això, marxar de tarda i tornar a les 6 del matí. O sigui, que aniré només pel concert i tornaré, per, no perdré un dia de feina.
Però superbé, tio.
Sí, sí, home, quina després enveja. de dos anys de pandèmia i de no poder estar als concerts, en fi.
Bé, doncs, pues, jo recordo una en el mes de gener del 2019 en la Sala Munt de València, que vaig gaudir molt, i ho dic perquè tal vegada la veu que anem a escoltar en uns minuts us sembla coneguda, perquè està per així, per a Formentera,
i
crec que així a Ràdio Illa, també. O que tu també l'has entrevistat.
Jo crec que sí.
Ell, el nostre convidat, ha tret ara un disc nou en solitari, anomenat Amateur, amb el qual s'allunya de la dinàmica establida per la indústria musical, perquè no podem gaudir del disc en concerts, ni comprar-lo en CD, ni estar en plataformes de streaming. Tan sols un vinil i la possibilitat d'escoltar en format digital aquesta cançó, Foto de família.
Ves tan clar que no veig res. Trobe constel·lat entre dos vides, la que marxa i la que ve. Mon pare és un colom, ma mare un unicorn. Jo no sé fer peu sense envolar-me. Quan veig un teu ladí, prenc les pedres del camí. Clavar-me pes a les butxaques. I així anem anant. Vaig surant a quatre dits de la gespa, agafeu-me de la mà. Mon pare és un colom, ma mare un unicorn. Jo no sé fer peu sense envolar-me. Quan veig un teu avi, prenc les pedres del camí.
Com bé que sona aquesta cançó, sona, però és que ja estem tan mal avesats per ells... Que sona super, amb aquest baix a lo Kevin Morby i aquesta guitarra, no, de fixa, no, aquesta steel guitar pareix, no sé si ho és, ens ho confirmarà ell. De qui estem parlant, Laura?
Estic parlant de Carles Chiner.
Carles Chiner.
Sí. Res, estic super contenta de veure que Carles ha acceptat aquesta proposta de ser el primer convidat. La veritat és que ja amb aquest títol, no? I ja gaudint també de les seues cançons i concerts del grup Chiner, no vaig dubtar ni en cap moment de cridar-li, no?
Jo diu Chiner perquè ho pronuncia en valencià, gener, eh? O sigui,
bueno, ja, en el meu valencià.
En el seu valencià, però gener, com el mes.
Sí. Per posar un poquet en context als oients, Carles Chiner, dir que és el cantant, el compositor i biòleg del grup de música en valencià Chiner, que començà la seva trajectòria el 2014, no? I ens deixarà un poquet orfres als admiradors en el 2021 al dir-nos que el grup es dissolia. que el concert del qual parlava que havia vist en el 2019 era del disc Cante el cos elèctric, un meravellós disc que a més va obtindre diversos premis en els Premis Carlos Santos de la música valenciana, que van traure, no, 4 discs i que ara és una sort tornar a escoltar a Carles amb aquest disc en solitari. I bé, l'hem convidat perquè ens comenteu unes quantes cosetes. Carles, estàs per ahí?
I tant que estic escoltant paraules boniques de bon matí, no hi ha cosa més bonica que escoltar paraules boniques.
Molt bon dia, Carles.
Bon dia, amics, què tal?
Pues res, l'apartat, aquest nou apartat que tu vas a ser el primer, se va anomenar megàfon, no? Perquè volem saber, a partir d'una fotografia que la persona té en ment, què recorda, no? I com que aquesta cançó es diu foto de família, segur que està molt relacionada, no?, amb la fotografia que tu pots tindre en ment.
Sí, absolutament. De fet, en este cas és una fotografia molt sui generis, perquè no és estrictament una fotografia, és un dibuix, és una interpretació d'una fotografia mental. Jo fa uns anys, assistint una terapeuta en el moment que ho necessitava, em va demanar que dibuixés a mos pares si foren animals, no? Es dibuixés en un full i es disposés en la forma que volguera i es fes una forma. I a mi va eixir de manera involuntària un dibuix que era un unicorn sobre la banya del qual descansava un colom. El colom era mon pare i l'unicorn era ma mare. Mon pare és colombaire, tota la vida jo recordo mirant al cel i buscant coloms, i ma mare és una persona, diguem, amb molta capacitat de sorpresa, en un punt molt infantil, de molta capacitat d'emoció. I aquest dibuix va quedar-se en una llibreta, i fa uns mesos, obrint les demos llibretes, vas trobar-lo, i em va vindre al cap esta foto de família, que d'alguna manera són els meus referents en la vida, i una manera d'ubicar-me i de fer balanç del passat i del present per afrontar els vols futurs.
Que xulo, se nota molt que eres una persona molt creativa, Carles?
I t'ho agraïsca.
També comentar, no? Ara que has ampliat la família, també fas fotografies o vius més la realitat amb els teus propis ulls?
La veritat és que sempre he tingut una certa por a la fotografia, és a dir, no de menut no m'agradava gens veure fotografies, em donava molta tristesa veure el blanc i negre de les fotos de meus pares o dels meus avis. Amb el temps, és veritat que et fas pare i de sobte no et pots evitar estar gravant vídeos dels teus nanos i fotos. I en altres temporades sí que m'he dedicat una mica més a fer coses més serioses, però ara mateix ho tinc com un hobby. Jo diguem que he dirigit en formats de cinema i de publicitat i videoclip, etcètera, aleshores ahir la fotografia té, bueno, pues un pes important. En aquests moments sí que m'he pres la foto un poc més en sèrio, però vaja, soc un absolut amateur de la foto de smartphone.
Bueno, se poden fer moltes fotos també molt interessants en el smartphone.
Sí, tant.
De totes maneres, això també, en els vostres antics discs, bueno, en els discs del grup, sempre la imatge ha tingut una presència, no? Tota la part de direcció, de disseny i tal, ha tingut
una presència molt important. Sí, perquè damunt va coincidir que érem moltes persones, diguem, de les mateixes disciplines, que ens dedicàvem a l'audiovisual, alguns al so, altres a la imatge, i d'alguna manera això sí que va potenciar una manera d'entendre la banda, no només com tractar de fer bons discos, sinó donar-li un empacatge, diguem, coherent.
I mos podries contar un poquet alguna coseta més del disc Amateur?
Doncs Amateur és un disc que he fet en casa, m'he tot un estudi casolà, sí, i que he fet, diguem, en ratos lliures, en nits desvelades i en els dies que em permet la paternitat, i que ho he fet tractant de recuperar aquesta cosa de quan eres jove i fas les coses perquè sí i sense cap motiu, no?
Que bé.
I tractar de reenamorar-me de totes. I una mica per això volia també prescindir d'esta volta per salut mental, prescindir en este disc de la publicitat per xarxes, del streaming, del comentari constant, però en el qual només se paren 10 segons en la cançó i se passa una altra cosa. M'havia prendre un poc més de ralentir el ritme.
Sí.
Ja t'he dit, però no qüestió de salut mental, no tampoc per ser un quixot que vol lluitar contra el mercat.
No, però bé, crec que també aquests temps està bé, no? També hem tingut la possibilitat, a lo millor, per les circumstàncies sanitàries, de prendre un poquet més de consciència, no? D'allò important.
Sí, perquè vivim massa segurament a través de pantalles i de vegades oblidem els estímuls reals que són allò que fa que estigues viu.
Molt bé. Bernat, crec que vol.
Sí, escolta, Carles, l'has gravat a casa? T'has encarregat tu de tocar tots els instruments?
Sí, m'he encarregat jo de tots els instruments, excepte les bateries, que les ha gravat Enric Aleput, el baterista de Gener. Jo vaig maquetar-les en casa amb sons, perquè així en ma casa no tenia la possibilitat aleshores de gravar bateries, i vaig fer en sons MIDI, i les bateries sí que vam anar a un estudi després, una volta acabat el disc, a enregistrar-les, diguem, en format acústic, en format real. Però la resta sí que ho he gravat jo així tot en casa, en tots els instruments, he fet jo les barretxes, he fet el màster, i ha sigut un aprenentatge també. Jo m'estic dedicant també a la producció i a la composició per encàrrec, per a teatre principalment i altres coses.
Wow.
I ha sigut, diguem, un màster accelerat dels aspectes tècnics que habitualment en general estaven delegats sempre en altres persones externes.
Aquest do it yourself i una miqueta lo Pau Vallvé, lo Elliot Smith, fent-s'ho tot en su estudi a casa, menys aquestes bateries, com deies, i el baix, escolta, quin baix és aquest que toques? Quin baix és?
És un Fender molt baratet que em va deixar el meu cunyat.
Però sona collonut.
Sí, sona molt bé. La veritat és que en el disc en general jo tinc molta debilitat pel baix, és un instrument que m'encanta. I en general en el disc els baixos estan prou alts i tenen partitures prou evidents, que salten, diguem que no són invisibles. I m'agrada, en general m'agrada molt la música on el baix està molt present.
Molt bé, escolta, a Spotify no et podem trobar, veig. Això és per mort de... també t'has unit a...
en
Neil Young, bueno, hi ha d'altres, no?, que estan sabotejant la plataforma.
Sí, però no ha sigut per una qüestió de saboteig, sinó com t'he dit, per una qüestió de salut mental, d'un moment vital en què estic més centrat en la paternitat i no vull que l'exterior acabi modificant els meus propis objectius, que sé que això corre molt. Quan estàs exposant el teu treball de manera, diguem, ansiosa, acabes per remodelar els teus objectius. I jo ara mateix estic bé on estic i ho he fet un poc en aquesta perspectiva. No renuncio en futurs projectes a penjar en xarxes, Spotify, el que siga, però ara mateix no m'avellia que es gaudir així del producte.
Que la nit no es converteixi en un cavall fosc, no?
Clar.
Molt bé.
Bé, Carles, moltes gràcies per la teua generositat i intervenció i esperem veure't de nou per ací per la illa.
Tant de bo, clar que sí, m'encantaria tornar cap allà.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Carles.
Una abraçada, company.
Bon dia.
Adéu.
Bon dia.
Que guai, Laura, que ens portis aquestes sorpreses. Tu a més ets grup i ets fan de Xiner i de la banda Gener.
He anat a molts concerts i...
No, és que ho feien súper, eh?
Sí. Era
potser la banda... Ell en... I en Sènior i el Cor Brutal, potser són les bandes que més m'agraden dels últims 10 anys que han sortit de València.
Sí, bueno, sí?
Sí, sí.
Estàs també, no?, la gossa gorda, sorda...
La gossa sorda no m'agraden tant.
El diluvi, no?, també està...
Sí, sí,
no?
Litoral, n'hi ha moltes. Sí, sí.
Els joves també a mi m'agraden. Me va saber supergreu també que se dissolgueren, perquè eren molt divertits i també van aportar alguna cosa.
Els gèneres els vaig trobar més sofisticats, els que bevien més de música i junt amb Sènior, els que parlaven un llenguatge amb el que sortia més còmode.
És una altra cosa, no? I la part creativa la tenen super i el concert que vaig veure jo de la Sala Amunt va estar molt, molt, molt guai.
Molt bé, doncs continuem, escolta.
Però bé, en València la veritat és que han sigut uns anys, hem tingut sort d'escoltar cançons, no?, en valencià o en català.
No, València està de moda musicalment, literàriament, com a ciutat. Saps que l'altre dia a la CNN fan un rànquing de les 50 ciutats, o les 20, 50 ciutats més guais que has de visitar, i normalment hi era Barcelona, i l'han tret fora, i en canvi han posat València.
Ai, però no vull que...
Sí,
no vull
que sapigueu que d'aquí 5 anys...
Que hi ha massa gent ja.
D'aquí 5 anys serà irrespirable.
No, ja fa... Des de fa 2 anys ja ha passat en el centre d'història, jo vivia i ja no se pot viure. Bé, també... Tessa, saps que ve este cap de setmana, no?, ací a la illa, una valenciana rapera dins de Barna Sanz, del concert de Brahms. Aleshores, els oients que escolten, que sàpiguen que encara poden comprar les entrades, no?, entradeformentera.cat.
El divendres farem una entrevista sorpresa, doncs, amb diversa gent que hi col·laborarà en el concert, amb diversos convidats. Però sí, no us ho perdeu aquest dissabte a partir de les 8 i mitja, no és?
Sí, a les 8 i mitja.
Aquí al cinema, a la sala de cultura, Daniel Brams amb un bon espectacle, amb Aires Formenterencs, amb la Maria José Cardona, amb en Genís, amb Gerard Quintana, amb la Tessa... O sigui, serà un autèntic espectacle, no us ho perdeu.
I ara anem...
Heu de comprar les entrades, entrades Formentera, recordeu.
Sí, sí, sí. I ara anem de manera molt escarida a parlar d'algunes cosetes de l'àlbum de fotografia, ja que hem parlat de la foto de família de Carles Giner. Ja més d'una vegada, com defensora de la fotografia impresa, he parlat d'aquest aspecte, no? Vull comentar alguns aspectes que fins ara no havíem parlat. Si analitzem l'àlum de família, veiem que no solen incloure moments dolorosos. Més aviat, el que ofereix és la part feliç, no? I òbvia i oculta, per tant, altres circumstàncies també que formen part d'una família. Podríem dir que aquest objecte, d'alguna manera, és un arxiu que discrimina, perquè ell tan sols desitja contindre moments alegres i feliços. Així que normalment el que trobem són pues, escenes d'ocis, celebracions familiars i vacances. No? Quasi sempre també era la mateixa persona la que s'encarregava d'anar fent-lo poquet a poquet, que no tenia per què ser la persona que feria les fotografies. I amb el temps el que s'anava creant era la pròpia identitat familiar. Ens permetia saber també dels nostres avantpassats, no? I alhora s'anava construint una memòria per al futur, encara que a vegades el límit entre el record o la invenció siga una línia molt primeta. La història que ens conta deixa una imatge potser que estiga aleshores al límit de la veracitat. Mm-hmm. El teòric i crític d'art estatunidenc Hal Foster diu que l'àlbum de família tenia la funció de protegir-nos contra el temps. Mm-hmm. Era una manera de preservar els instants, no? I Pierre Bourdieu, un altre teòric francès, el que ens recorda és que l'àlbum de família parla del record social, ja que se solen guardar sota un ordre cronològic i que al estar com a grup en el passat confirmen la seva existència de família en el present. Uh-huh. Però ara, Bernat, que vivim en un moment més diferent en molts aspectes, tant en el concepte de família que ha evolucionat a altres diversitats, uh-huh. no? com les relacions que avui establim, la immediatesa en la tecnologia, la fugacitat i, bé, diguem que l'objecte en si mateix de l'àlbum de família és diferent. Perquè ara, si el fem, l'àlbum, està més aviat pensat en el present, no? I sobre nosaltres, des de l'individualisme, no? No hi ha darrere un concepte de perdurabilitat, no? De fet, es consumeix quasi sempre des de l'àmbit públic, no? En les xarxes socials ja i sense ordre. Mesclem el present amb el passat. Si això li sumem a més la possibilitat de tot el tema del retoc, ja siguen en retrats com en altres àmbits, serà difícil saber en què franja del temps ens movem. Més que res, el que fa és testificar, no?, haver estat. I quan parlem de la felicitat, dels moments d'oci, en la fotografia ens ve al cap ara mateix l'aplicació Instagram, no?, amb els seus segons d'history. És a dir, és efímer. I amb això acabem avui i donem pas a futures altres intervencions.
Que guai, Laura.
No? De gent creativa, interessant i res, com pot ser Carles Giner, que ha encetat aquesta sessió, apartat que es dirà Megàfon.
Perfecte, doncs ja sabeu, en aquest Ombra de la Llum, nou apartat, Megàfon, en la que la Laura doncs, ens portarà a gent que pot parlar de fotografia sense ser fotògrafs, sense ser acadèmics, o sigui, des d'altres disciplines, des d'altres fronts, i nosaltres com ens alegrem avui, ja podreu recuperar aquest espai a les xarxes, hem parlat de la mort d'un fotògraf congelat al carrer, literalment, amb en Carles Giner i també hem parlat doncs, des de la teoria i des de la filosofia doncs, de l'àlbum familiar. Laura, que tinguis molt bona setmana i mos veiem dissabte aquí a la Sala de Cultura.
Molt bé.
Vinga, fins ara. Adéu.